Quina sort!
Qui és?
Ja et val que t'hi jugues per preguntar com han rebut els sectors d'animació aquesta notícia de que el Barça acabarà jugant al Johan Cruyff.
Oi. Ho sento, però jo d'això no un gasto, eh?
Vol dir que no un gasto.
Quanta gent us deixaran entrar al Johan?
Sí, que som joves, sí.
Què t'hi jugues?
Ja ens escolta la vicepresidenta i portaveu del Barça, Elena Fort. Què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia, Quique.
S'han obert el període de peticions per a poder anar diumenge al Johan Cruyff, en principi només per a socis abonats que hagin estat els dos últims anys a Montjuïc fa un parell d'hores. S'han rebut moltes peticions. Sabeu ja quanta gent vol anar al partit de diumenge?
Mira, crec que ara l'última informació que tinc de fa algo més d'una hora, de dues hores, perdona, és que hi havia més de 1.000 peticions fetes ja.
Més o sigui, de 1.000 peticions.
La primera hora hi ha hagut 1.000 peticions, sí.
De les 6.000 entrades, quantes es destinen a socis?
No, jo no tinc la dada exacta. El que sí que et puc explicar són els conceptes. Nosaltres, la part que hi pugui haver d'afició rival, els compromisos de club, que entens que entendés dels compromisos institucionals, els del patrocini, els del vestidor, i el que són els VIPs, que això i que va lligat també amb el producte PCR, doncs el que restat això, tot l'aforament és el que va destinat en els socis.
Però no,
perquè no hi ha venda general. Ara, el número exacte no el tinc. La veritat és que no el tinc concretament.
Ho dic perquè el comunicat que es va fer públic posava aforament destinat íntegrament a socis.
Sí, l'aforament que es ven. El que no es posa en, diguéssim, en venda. El matís sempre és l'aforament. Quan parlem d'aforament que es destina a socis és el que surt en venda normalment i que es divideix entre socis i venda general.
I per què es posen preus de 42 a 78 euros per als socis abonats?
Doncs perquè entenem que és un preu per un partit de Lliga, fora del que és el passi, òbviament, i un preu ajustat al que és l'espectacle que donem, que és veure el primer equip del Futbol Club Barcelona.
Ho pregunto perquè des de Ser València, el Frank White ens explica que el València tindrà 290 entrades per aquest partit, per a la seva afició, que pagarà 30 euros per entrada, que entenc que forma part del conveni que hi ha amb la Lliga, però clar,
però
no és una mica estrany que els aficionats del València paguin 30 euros per anar al Johan Cruyff i els socis del Barça 42?
Però sí que això passa cada partit, és a dir, el conveni de 30 euros sempre està per sota de qualsevol preu en venda que hi hagi qualsevol dels estadis.
No, perquè l'abonament, per exemple, de Montjuïc, el més barat, la temporada passada, si fas el càlcul, et surt a uns 20 euros per partit, més o menys.
Sí, però allò és un passi, que és un passi que s'agafa per tot l'any, i per tant és un preu unitari per tot l'any, que si ho divideixes, evidentment, té un preu inferior. Però aquí estem parlant d'una compra concreta per un partit concret, que també enteneu que des del punt de vista doncs, que tenim un aforament molt inferior al que tenim, necessitem fer també una facturació i uns ingressos, i per tant entenem que el tiquet mig per veure un partit del primer equip del Barça entre 40 i 80 euros, que és un preu ajustat i que és proporcionat a l'espectacle que van a veure.
Però entenc que sorprèn que l'afició rival pagui menys per entrar a l'estadi del Barça que els propis socis.
No, perquè estem venent entrades, no passis. El concepte és absolutament diferent.
I això anirà sent així en les properes setmanes, els propers partits, que
no
s'anirà activant
dia a dia? Anirem activant dia a dia segons la situació que tinguem de possible tornar a l'Spotify Camp Nou en cada partit, i en tot cas el criteri és fins que no tornem a l'Spotify Camp Nou no farem el concepte de passis. Aleshores, evidentment, hi haurà un concepte de passis que, evidentment, s'ajustarà, si hi ha un partit menys, doncs es farà la part proporcional del que ja es va en el que teníem previst.
És a dir, Elena, què tal, Sol Adrià?
Si
ara es juguen, per posar un exemple, és igual, 7 partits a Montjuïc, per exemple, és igual, poden ser 7, 2, 3 o 24, hi haurà venda d'entrades a cada partit i no hi haurà passi?
És que jo, a veure, no contemplo els partits a Montjuïc a dia d'avui. Estem treballant per tornar a Spotify Camp Nou. En tot cas, el criteri és que fins que no tornem a Spotify Camp Nou no hi haurà espacis. Això sí que ho tenim clar.
Però està descartada l'opció de tornar a jugar a Montjuïc?
Com podeu entendre, amb una situació d'execució d'obres d'aquesta dimensió i amb les situacions que ens estem trobant, el Futbol Club Barcelona ha de tenir sempre una assegurança perquè ha de tenir garantit el poder jugar en un camp, òbviament, i per tant tenim Montjuïc com a reserva i com a garantia i com a assegurança. Però m'agrada insistir, i vull seguir insistint, que estem treballant per poder tornar a Spotify Camp Nou ja el més aviat possible.
Perquè de què depèn el retorn ara mateix al Camp Nou? Què és el que falta perquè es pugui tornar al Camp Nou?
Les obres, és evident que els terminis s'han anat allargant més del que teníem inicialment previst, d'acord? En els últims mesos hi ha hagut una gran acceleració de l'execució de les obres i sabeu que va ser, crec que és el mes de juliol, que vam explicar que havíem fet unes subfases per poder anar donant permisos parcials, d'acord? Aquest permís parcial necessita primer acabar les obres d'aquest sector concret que té aquesta subfase i després passar tots els tràmits, per dir-ho d'alguna manera, burocràtics, de supervisió, de comprovació i de validació d'aquestes obres. Per tant, el que podem dir a dia d'avui és que l'execució de les obres està finalitzada, que les obres estan acabades, és a dir, que pràcticament amb aquelles quatre coses que es puguin poder subsanar però que no són essencials, que ara estem en la fase de validació documental i burocràtica i, per tant, falta aquesta fase final. Per dir d'alguna manera, es podria jugar? El camp està preparat per poder jugar físicament o materialment. Ara hem d'acabar tots els processos administratius per poder tornar i per validar tot allò que ja s'ha executat.
Però si ja està acabat, per què no es firma el certificat de final d'obra?
Perquè estan en els processos d'acabar. No és tan fàcil, de passar visats a col·legi d'arquitectes, visats a col·legi d'arquitectes tècnics, és a dir, això porta uns dies, unes setmanes. Al final, el fet de que ha acabat, si aquesta petita cosa que és subsanable s'entén que està realment acabat o no. Això són matisos molt tècnics i molt de normativa, que la normativa de la ciutat de Barcelona és evident molt, molt estricta, com ha de ser, i per tant el que diem és que el gruix està acabat i que al final són aquests petits serrells que fan que burocràticament això s'acabi de tancar una mica més tard.
I a partir de que
però
signi,
estem en aquest procés,
A partir de que signi el certificat de final d'obra, hi ha la garantia, o donen garanties des de l'Ajuntament, les institucions, els responsables, de que les llicències, els permisos, es puguin otorgar en qüestió de dies en lloc de mesos? Ho dic perquè, Elena Fort, per la gent que no ho sàpigui, és advocada, ets especialista en dret urbanístic i, per tant, saps com funciona la burocràcia en aquesta qüestió.
Sí.
I moltes vegades, quan fas obres, i més si són obres grans, els permisos poden tardar mesos.
Sí, però deixa'm fer un matís, perquè jo crec que aquí confonem una mica les qüestions. Bàsicament, per entendre'ns, quan parlem del que s'explica o la gent vol entendre, és una llicència que tu la demanes, que fas un edifici d'habitatges, imaginem-nos, que s'acaben i aquesta fase que l'Ajuntament comprova. Per tant, és un edifici únic acabat d'una sola vegada. El Camp Nou és un complex absolutament... L'Espotific Camp Nou és un concepte d'obra absolutament diferent. Estem parlant de quasi 250.000 metres quadrats que s'ha fet per fases, d'acord? Per tant, és una obra viva constantment. I això el que porta, i sobretot quan es fa per fases, i a més amb una obra d'aquestes característiques on estem parlant d'una icona de ciutat i d'un edifici absolutament singular, vosaltres penseu que si ha de fer els tècnics municipals han de fer una revisió d'aquí la validació de totes aquestes obres, no comencen de zero el dia que el Barça ha acabat de firmar tots els documents. Porten mesos, diguéssim, fent visites setmanals, quinzenals, diàries, depèn dels moments d'execució d'obra. Per tant, No comparem una cosa amb l'altra. L'Ajuntament necessitarà els processos que necessiti en aquesta situació, però no comença de zero. Per tant, l'Ajuntament sí que ens ha donat això, doncs necessito algun temps, però no és el temps de mesos, com t'explica que passa sempre, perquè l'Ajuntament estem treballant colze a colze, setmanalment i diàriament, coincisteixo en els moments, i per tant l'Ajuntament coneix perfectament l'estat del camp.
Que 10 de setembre de 2025 no s'hagi pogut tornar encara al nou Camp Nou, per la Junta ho assumeixen com un fracàs, com una frustració, com un contratemps? Com es defineix de portes endins?
No és un fracàs. No és el que ens agradaria, no, perquè nosaltres sempre hem explicat i hem dit que volíem, evidentment, un altre timing, però al contrari, jo la il·lusió que genera, és a dir, el repte personal i col·lectiu que representa entomar aquest projecte, que vull recordar que estava en un calaix fa molt temps i no hi havia manera que s'engegués amb una situació de crisi de club econòmica, com vam entrar, fer aquest projecte i veure'l fer realitat. Ara estem parlant, insisteixo, de la fase final de tramitació i de validació d'unes obres, però les obres estan fetes, l'estadi s'està construint. Per tant, jo ho diria com un punt de situació de dir, ostres, anem, no era el que volíem, però absolutament il·lusionats a veure que s'està fent realitat. Jo també això crec que ho hem de posar en valor. És a dir, podem dir que vam dir un dia i no tornarem aquest dia? Sí. Que en aquestes coses, en aquestes obres, evidentment hem pogut equivocar-nos? Sí, és evident. Però hem de posar en valor el que significa que fer aquest projecte i executar-lo i portar-lo a la realitat i estar construint el que serà el millor camp del món. Per tant, al contrari, amb molta il·lusió i amb ganes de compartir tot el que s'està construint ja amb els culers, amb els socis, i que puguin veure com està creixent aquest camp.
No, això estem d'acord, i tothom volem que el Barça torni a jugar al Camp Nou, i a més amb un estadi nou. El que sorprèn, i això s'ha d'entendre, Helena, és que fa pocs mesos digueu que es podria jugar un partit al Gamper, que després es tornaria al Camp Nou amb 60.000 espectadors, que al gener l'excusa fos que la UEFA no permetia alternar dos estadis i per això no es tornava al Camp Nou, que prèviament fa un any es digués que sí, que al novembre del 2024 es tornaria al Camp Nou. I s'ha fet propaganda? Hi ha algú que us ha enganyat? O què és el que està passant amb la comunicació?
Sí que jo, si em permets, el que ha passat ho tornaria a repetir tal com ha passat, encara que no sigui el millor que em pugui pensar a mi personalment o fins i tot col·lectivament de la Junta o del que estem fent, o que hi hagi gent que no estigui d'acord. Crec que nosaltres com a Junta ens hem posat un repte molt, per mi, essencial amb el que és la gestió i més d'un projecte com aquest, que és la transparència. Nosaltres hem fet un exercici com a Junta i com a club de transparència sobre tot el projecte Barça, que no existeix en cap club del món ni en cap obra del món. Sessions informatives, rodes de premsa, visites, una càmera constantment. És a dir, hem fet tot el que ha estat a les nostres mans per fer-ho. I la transparència també ens ha autoobligat anar informant constantment, també perquè la demanda d'informació és òbvia, però molta gent em diu, i per què no dieu ja tornarem? No, si haguéssim dit no, ja tornarem, ens haguéssim criticat també perquè no donàvem informació. Hem sigut absolutament transparents. I jo sempre ho he dit, cada vegada que hem sortit hem fet l'explicació de la fotografia de les previsions que teníem en aquell moment. Que no s'han complert? Evident que no s'han complert. Que és un fracàs? No. És una evolució d'unes obres que pot passar i que ho assumim com unes fases normals. L'important és acabar aquest estadi, haver-lo començat essencialment i acabar-lo, que estem ja en la fase de poder acabar. Per tant, tornaria a fer el mateix, sí, perquè jo crec que això demostra un compromís de poder explicar en cada moment el que teníem. I hem sigut absolutament sincers amb les qüestions. De la mateixa manera que si allò que hem dit no s'ha complert, doncs ho estem dient i ho diem i ja està. I que hi ha coses que no són perfectes, evident que no són perfectes, però ens al contrari, no ens anem penedint de res. I jo, per respecte als socis, crec que el que hem fet és el que tocava, és dir-li en cada moment les previsions que teníem. I jo n'estic orgullosa d'això, personalment.
Jo entenc que una junta directiva es pugui equivocar amb 2, 3 mesos, 4 mesos a l'hora d'anunciar, no?, un partit o un final d'obra. Però és que recordo una roda de premsa el juliol del 24, inclús una roda de premsa l'octubre del 24, en el que dèieu a final d'any tornem. I si no, a tot estirar, al gener tornem. I
això, insisteixo que quan vam dir això, any, és que la informació que teníem clar, era que podíem tornar.
Per això el sí que t'ha preguntat, crec que algú potser us podia enganyar. No?
Igual algú us està enganyant.
Tècnics, els constructors, no ho sé.
No ens sentim enganyats. Jo crec que, com podeu entendre, i potser en algun dia, quan acabi tot plegat, podríem fer un llibre, alguns dels que estem, o molts dels que estem en aquest club, de tota l'evolució, tot el que ha passat. No és un problema d'engany. És un problema que, amb una obra d'aquestes dimensions tan colossal, això és com és aquella, les ales de la papallona, no? Vull dir que una cosa que és petita, quan es van sumant moltes, al final acumula moltes retards. Ja m'ha explicat que no tenia el tercer torn durant gran part de l'execució de les obres, no entrava a les previsions, i ja m'ha explicat que vam tenir manca de subministrament de materials per un problema de l'empresa subcontractada, que això va durar diversos mesos. Ja m'ha explicat que hem tingut problemes amb contractació origen, determinades posicions que consideraven rellevants i moltes vegades també amb contractació en aquí, perquè tant de volum de treballadors a vegades no és fàcil. Vull dir, al final hi ha moltes qüestions que se sumen, qüestions que a vegades hem explicat. Quan es va fer la primera revisió de tota la part de segona graderia i primera, que no s'havia d'enderrocar perquè sabeu que està protegida i per tant és el que manteníem, hi havia una previsió, diguéssim, d'actuacions de rehabilitació, per d'alguna manera, sobre aquesta part que no enderrocàvem, que era d'unes 200 o 300 actuacions, que al final han acabat sent moltes més, 3.000 o 3.000 escaig. Per què? Perquè l'IMAC ha sigut suficientment curós per dir, mira, en aquesta columna i això ho repasso, ho torno a repassar. És a dir, hi ha molts elements que sumen i que, evidentment, doncs, han portat a que hi hagi uns mesos de retard. Però no, ni engany, ni res, sinó l'evolució normal. Que no ens hagués agradat, segur, jo hagués, evidentment, haguéssim preferit una altra cosa, però insisteixo, s'està fent molt bé i arribarem, i estem a punt d'entrar, a punt d'entrar al que serà millor estadi del món.
Sobre l'IMAC, de què depèn que paguin les indemnitzacions? Ja m'he explicat que això, en tot cas, es computarà quan l'obra estigui acabada. En principi, hauria d'estar acabada al juliol del 2026, és a dir, a final de temporada. Crec que a dia d'avui ja podem dir que no ho estarà, al juliol del 2026, tot acabada
l'estat. No, o sigui, hem explicat que la coberta sí que, com que no es va treballar a l'estiu com estava previst en el primer pla, la coberta es va retrasar, la part final de la coberta.
Per tant, de què dependran les indemnitzacions que hauria de pagar l'IMAC?
No parlem les indemnitzacions que hauria de parlar l'IMAC. Deixa'm explicar-te el concepte. Jo crec que intentaré ser perquè s'entengui. Qualsevol contracte, des del contracte més petit al pel que tu compres un sofà a una botiga, un pis o en un contracte d'obra d'aquestes característiques, les parts i posen clàusules, diguéssim, de garantia dels seus drets i de les seves posicions. Per tant, és lògic, legal i normal que hi hagi unes clàusules, a dir, si la constructora no compleix, doncs hi ha una sèrie de conseqüències, cadascú decideix que sí, en aquest cas el que vam explicar és que hi havia penalitzacions, i de la mateixa manera que en el contracte també hi ha situacions per dir que si el Barça no em paga, jo com a constructora també puc emprendre les meves mesures, perquè això és molt normal en el món de dret i en qualsevol contracte, d'acord? Aleshores, al retard, quan aquestes suposats possibles incompliments, això, el retard no vol dir un incompliment, el retard vol dir que hi ha hagut un retard. No. Després hem de veure aquest retard a què s'imputa, a quines causes s'imputa.
Per tant, perquè la gent ho entengui, Helena, ara mateix el retard és atribuïble a l'IMAC o no? Ara mateix.
T'he explicat bastantes situacions que l'IMAC no ha tingut cap incidència directa.
Per tant, no.
Per tant, no tot és imputable a l'IMAC.
Però hi ha alguna cosa imputable a l'IMAC o no?
Això ho veurem quan finalitzem el contracte.
Però de moment, per lo que estic entenent, no és imputable a l'IMAC aquest retard.
No era perquè... Bon dia, Maria Elena.
No te faré aquesta anàlisi perquè aquesta anàlisi s'ha de fer al final.
Val.
És a dir, com arribarem al final...
Però justament, bon dia Maria Elena Forç, que el Ramon Besa.
Hola, bon dia Ramon.
Era perquè justament el club va fer bandera de l'aposta que significava treballar amb una empresa com l'IMAC que no era de l'IBEX 35. Si això ha suposat, per lo que jo he arribat a entendre de les traves que us heu trobat, en processos que no els haguéssiu trobat si hagués estat una empresa de l'IBEX 35 o més convencional. Això és una de les parts que explicaria que aquestes traves, aquests imprevistos han vingut perquè no els treballava des de la convencionalitat, sinó que us heu trobat amb coses que no figuraven en una empresa convencional?
No és exactament això. És a dir, jo crec que a vegades diguéssim, subestimem molt l'IMAC. L'IMAC és una potència constructora, és evident que no és europea, però és una empresa que feia molt abans d'entrar al Barça, que per exemple treballava amb Goldman Sachs. Vull dir que, i que ha fet obres que són com l'aeroport d'Istanbul, que és una meravella. És a dir, l'IMAC és una potència constructora que està entre les constructores més importants del món. Per tant, no diguem és que ho hem agafat.
No ho poso en dubte. Dic si dic que el procés no ha estat el que estàvem relativament acostumats. Quan poseu d'exemple dir que tothom fa una obra i ja sap a què s'exposa, és possible que també siguin diferents.
Sí, però permeten, jo crec que això dia també ho vam explicar en el seu dia. Jo crec que amb molt d'encert obrir el plec a empreses internacionals, que inicialment no hi era, doncs perquè hi haguessin altres opcions per poder conceptualitzar i veure si es podia fer d'una altra manera al camp, amb més garanties pel club... Al final, els processos que demanava el Barça que segurament eren diferents del que és la construcció habitual o més que s'acostuma a fer a l'estat espanyol, l'IMA que ens va acceptar, perquè es treballava d'una manera que no era la tradicional d'aquí, sinó per fases fora de l'estadi, s'implementava dintre. Això, el que pretenia era accelerar-ho. El que jo, si em preguntes la meva opinió, és que si haguéssim seguit avui en dia amb els processos segurament més habituals a l'estat espanyol, el camp no estaria ni com està construït. De fet, vaig preguntar-ho per saber-ho, i a l'estadi Johan Cruyff, amb 6.000 espectadors, va trigar 22 mesos en construir-se. Nosaltres, en 2 anys, en 24 mesos, pràcticament una mica més, 25, haurem fet la primera i la segona graderia pràcticament amb 60.000 persones. Per tant, això no és tan fàcil com dir, no, és que no. És al revés. El que oferia era una garantia amb uns processos de construcció diferents i més ràpids, fins i tot.
Estaríem molta estona parlant amb la vicepresidenta i portaveu Elena Fort, que ja ha dit que donarà per escriure un llibre. Aviam si abans d'escriure'l fem algun altre capítol al que t'hi jugues, però la publicitat obliga.
Simplement em permets, jo intento quan puc tenir el micròfon i fer-ho. Jo sí que des del club, des de la junta directiva i des de tota la gent, primer vull agrair a les... I ho dic en el moment en què estem a punt d'entrar, diguéssim, ho celebrarem quan entrem i ho compartirem amb els socis, agrair molt a la gent que està tant internament com externament treballant amb el club, a la gent de l'Ajuntament, a tots els tècnics, a tots els responsables que estan com estem dient caps de setmana, nits, doncs treballant en aquest projecte, i sobretot també agrair-li al soci la paciència, doncs el suport que també dona, i jo crec que el soci, que és el que estem treballant des d'aquesta junta, té ganes d'entrar en aquest estadi, que jo he tingut el privilegi de poder entrar no fa masses dies, i us puc assegurar que és absolutament meravellós, i que això ho tenim molt, molt a prop. Això ve de... Estem parlant de molt poc, no. I per tant, jo crec que el que haurem de celebrar és que ben aviat estarem a Spotify Camp Nou jugant partits.
Elena Forr, queda quadrat perquè el 58 hem d'anar a publicitat obligatòriament. Gràcies per estar al que t'hi jugues.
Molt bé.
Adéu. Pausa i seguim.
Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Siki Rodríguez i Lluís Flaquer.